Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i tretze minuts del matí. Ràdio Maricel està acabant una nova roda de portaveus. Ens en falten dos, precisament els dos dels grups que donen suport a l'equip de govern. Avui, Armand Paco, del Partit dels Socialistes, demà Gavi Serrano, d'Iniciativa per Catalunya Verds. Hi ha diversos temes a sobre de la taula i alguns temes que fan referència directa a les regidories que porta Armand Paco. Per tant, doncs, començarem això sí, saludant-lo. Armand Paco, bon dia.
Bon dia, Joan.
Gràcies i benvingut. I bé, Armand Paco, que és des de l'any passat, entre altres coses, a part de que doncs, ja el coneixíem de fa temps com a regidor d'Urbanisme, també és la persona de l'equip de govern que s'encarrega dels temes d'esports. Els temes d'esports que, bé, més que assistir a competicions esportives i entregar trofeus, ara mateix també s'han convertit en una mena de patata calenta pels problemes que diverses entitats estan tenint, entenem que també arran de la crisi. I una de les principals és la Unió Esportiva Sitges. Volíem, si us sembla, començar per aquí la setmana passada. Bé, fa un parell de setmanes saltava la informació d'un grup de sitgetans que havien decidit doncs, donar un tom a la Unió Esportiva Sitges i volien fer-se càrrec de l'entitat per intentar superar les dificultats econòmiques que ara mateix té. La setmana passada també sorgia la proposta de la gent que porta l'escola de futbol Fernando Molinos, vinculada estretament a la Unió Esportiva Sitges, de voler ser ells també els que entrin en aquesta doncs, en la direcció i en el redreçament d'aquesta entitat. I entremig doncs, hi ha uns jugadors que en principi doncs, ja no cobraven, hi ha un entrenador i un partit que finalment doncs, sí que van anar a jugar aquest dissabte. Quin ha estat... Comencem directament. Quin ha estat el paper de l'Ajuntament, si és que n'ha tingut algun, en aquestes últimes dues setmanes convulses que ha patit la Unió Esportiva Sitges?
A veure, el paper de l'Ajuntament en relació a l'esport de Sitges, lògicament, és sempre conèixer la realitat del que està passant i, evidentment, quan les coses van bé, doncs l'Ajuntament se sent content doncs, per la bona marxa que tenen les seves entitats, però també està obligat a saber què passa quan les coses no hi van tan bé. Des que jo sóc regidor d'esports i sobretot heredant una bona feina, una bona tasca del regidor que havia estat fins ara, el senyor Rafael Roig, és evident que la crisi econòmica doncs, ha afectat i afecta en aquests moments a totes i cadascuna de les entitats. Per què? Doncs perquè una part dels patrocinis doncs, lògicament decauen o bé es rebaixen. Per tant, aquí hi ha un paper que l'administració pública ha de jugar dintre de les seves possibilitats, que és intentar coadjuvar o ajudar a les dificultats econòmiques que poden tenir aquestes entitats, amb el benentès de que nosaltres podem ajudar, però que la part més important, el gruix més important de les actuacions passa perquè la pròpia entitat reconsideri, diguem-ho així, les seves actuacions, per tant, el seu perfil, per tant, la seva organització. En el cas de la Unió Esportiva Sitges, certament fa temps que venen arrossegant una sèrie de problemes econòmics que nosaltres hem pogut ajudar a resoldre en part, però no la seva totalitat. I aquí vull recordar que l'Ajuntament de Sitges, en l'any 2009, va crear un fons extraordinari d'ajuda a entitats esportives amb una dotació aproximada de 75.000 euros que hem anat distribuint a aquestes entitats en funció de la justificació que ens presentaven com a conseqüència de la pèrdua de patrocini o d'espònsors. Bé, el 2010 aquesta situació ja no es pot mantenir per part de l'administració local, per part de l'Ajuntament, i el que cal és una dosi molt alta de realisme per part dels gestors d'aquestes entitats de dir fins on podem arribar i a què hem de renunciar, perquè en moments complicats hem de renunciar tots plegats a coses que abans les consideraven normals o habituals. Com a conseqüència d'aquesta reflexió, certament la Unió Esportiva Sitges, amb el seu president al capdavant, el senyor Juan Cruz, doncs planteja quines són les problemàtiques que té la entitat, quines són els deutes que arrossega, quines són les perspectives de cara al futur, però sempre amb una actitud positiva, doncs confia en que resoldrem el problema. Sobre aquesta realitat que se l'explica el regidor, i evidentment se li dona a conèixer no només aquesta entitat, sinó també la resta que hi ha en el municipi de Sitges, hi ha un grup dintre, sembla ser de la mateixa entitat, que té ganes doncs, de procedir a un relleu. Lògicament, aquest regidor l'únic que pot dir és que els relleus sempre seran benvinguts si es produeixen seguint les normes que prescriu cadascuna d'aquestes entitats. Per tant, l'assemblea corresponent o el Consell Directiu corresponent, mitjançant la presentació d'una candidatura amb una votació
que els estatuts.
Clar, per unanimitat determini, doncs miri, ara el president serà aquest senyor i no aquest, o el vicepresident serà un altre, o el tresorer, o el que sigui. No? Clar, d'aquesta conversa que semblava que hi havia un grup motivat de persones, diguem-ne, internes de la pròpia entitat i algunes afins, doncs el regidor se'n va entrevistar i va escoltar. I la pregunta que feien, bueno, i l'Ajuntament què està disposat a fer? Doncs evidentment a preocupar-se i ajudar en la mesura de les seves possibilitats a aquesta entitat per superar els problemes que tingui, com no podria ser d'una altra manera. Clar, la sorpresa del regidor és que sobre una conversa que anava pel bon camí, jo entenc, doncs els esdeveniments es precipiten i apareix un grup, alguns dels quals no són ni tan sols socis de l'entitat, que es postulen com a directius. Clar, jo haig de rebutjar aquest tipus de pràctiques perquè el que cal és fer les coses bé. Jo no em ficaré mai a l'organització i a la disponibilitat o disposició de les activitats d'una entitat. Faltaria més, però sí que haig de recomanar que es facin servir els mecanismes que preveu no només la llei de l'esport, sinó la pròpia societat legalment constituïda. Per tant, sé que aquesta setmana passada, aquest cap de setmana passat, hi ha hagut una assemblea o ha hagut una junta directiva que lògicament ha posat les coses al seu lloc, és a dir, els que són legítims representants són aquests senyors, els que van sortir fa 15 dies amb una roda de premsa dient que ens representaven no és així, i el que hem d'intentar tots plegats és reconduir la situació. Per tant, una vegada s'ha notificat aquest regidor i a l'alcalde qui és el president, el vicepresident, el tresorer, etc, etc, l'Ajuntament evidentment es posa a la seva disposició per treballar de cara al futur i al present.
Un futur que, com el definiríem, negre, gris, no, un gris futur, amb matisos, no, blanc?
Un futur complicat per moltes persones en primer lloc, i lògicament quan estem parlant de l'esport, estem parlant del lleure, lògicament les patacades les reben possiblement els primers. No? Per què? Doncs perquè la disponibilitat econòmica de moltes empreses ja no és la que era abans, segona perquè la disponibilitat de les administracions públiques, donat que Sitges tenim més de 20 i pico entitats esportives, no pot arribar on abans sí que podia fer-ho, i el que cal és una dosi de realisme molt important, de dir el nostre sostre és aquest, les nostres possibilitats econòmiques són aquestes, i de moment hem de tirar endavant amb això. I això és l'exercici que està fent el regidor en totes i cadascuna de les entitats. Si em permet l'expressió, crec que ja li vaig dir a alguna entitat, l'Ajuntament no pot permetre's el luxe de tenir equips de funcionaris, equips esportius de funcionaris. Ho lamento molt si algú pensa que sempre en l'Ajuntament resoldrà els problemes econòmics. Ara no ho podem fer. Ho podem fer mantenint les subvencions que l'any passat van superar els 140.000 euros. Ho podem mantenir les instal·lacions, intentant que aquestes siguin adequades, que estiguin amb un nivell de manteniment. Podem coadjuvar en iniciatives que tinguin les pròpies entitats, però els nostres recursos també tenen un sostre. I això crec que és el missatge honest i, diguem-ne, realista que ha de fer arribar el regidor d'Esports.
Això és el funcionament del dia a dia, però moltes d'aquestes entitats a més arrosseguen deutes.
Home, el que han de fer, és un consell que jo els hi dono, és lògicament negociar amb els seus creditors els deutes que tinguin pendents, intentar doncs, buscar fórmules de més ingressos. Segurament en algun cas s'ha de plantejar incrementar quotes, segons en altres casos s'ha d'intentar doncs, que determinades despeses que es tenien abans d'una forma més alegre ara no es produeixin. S'haurà de fer una negociació amb aquells esportistes que poc o molt estiguin rebent diners de les entitats, perquè la situació és ben diferent, i per tant algú o alguns hauran de renunciar a una part d'aquestes gratificacions, si és que es produeixen o es produïen, perquè la situació no dona per més, I per tant, aquestes són les reflexions que s'han de fer en un moment o en una situació complicada com la que vivim.
Tu quan estrenyes el cinturó per part de tothom.
Certament, certament, certament. Però vull dir que això no es vegi com la renúncia o el desastre. Les entitats, la majoria d'elles, i penso que és el que hem de destacar. La política esportiva de l'Ajuntament ha d'estar adreçada, i ho tenim molt clar, en tres eixos bàsics. La primera de totes és la promoció de l'esport. És la nostra obligació que la gent, des de que té 4, 5, 6 anys fins que té 95 o 100 anys, practiqui esport. La segona, nosaltres hem d'estar per la promoció de l'esport a nivell escolar, a nivell de l'esport de lleure, a nivell de l'esport des del substracte més baix de la societat. I aquí és on hem de posar nosaltres els recursos, on hem de posar les subvencions majoritàries. I última, si al final tenim equips d'una certa èlit, evidentment també els hem de recolzar. Però el que no podem fer és tenir 24 equips a l'èlit, perquè això no aguanta ningú, no aguanta la nostra societat, el nostre poble, un poble de 30.000 habitants, no aguanta doncs masses entitats a l'èlit, que ja ens agradaria, no? Per tant, malgrat això, evidentment, el que hem de continuar mantenint és la infraestructura i l'estructura d'aquestes entitats, algunes d'elles centenàries, algunes d'elles a més de 50 anys d'història, que tenen una escola esportiva, que tenen 200, 300, 400, 500 nens que estan practicant esport, que volen desenvolupar un esport més enllà del que és el lleure. Això és el que hem d'apostar. Per tant, una vegada sabut el missatge clar i català del govern municipal, el que hem de fer tots és remar la mateixa direcció.
I si alguna entitat s'acosta al regidor i li diu, escolti, és que la meva entitat, si no m'ajuden, desapareix?
Pues intentarem ajudar-la, buscant els recursos, intentant trucar les portes que calgui, però en aquest moment jo no li puc garantir ni li puc assegurar que els diners de l'Ajuntament sortiran per treure-li del forat on està ficat.
Què passarà amb el Club Natació?
Doncs espero que el que passi sigui bo. M'explicaré. En el Club Natació està en una situació complicada, ja saben vostès, fa més d'un any que se sent parlar. En aquests moments ha endegat un expedient de regulació d'ocupació en una part de les persones que estan treballant a l'entitat. Paral·lelament està treballant amb l'entitat financera que té la major part del deute dels crèdits sol·licitats, i paral·lelament estem treballant a altres bandes aquesta entitat financera, el Club Natació i l'Ajuntament de Sitges. Per resumir-ho, l'Ajuntament vol ajudar el Club Natació, no només pel que representa a nivell del nostre poble, no només pel tipus d'activitat que està desenvolupant, natació, tot l'esport que es fa dintre del gimnàs, les activitats complementàries, ara aquest cap de setmana han organitzat una triatló, però evidentment va condicionat a que l'Ajuntament pugui fer front, a la mesura del possible, als deutes econòmics que té l'entitat. Si això és possible, perquè nosaltres estem treballant en un pla de sanejament i serà la Generalitat de Catalunya qui ens digui sí o no en aquesta opció, evidentment el que vol l'Ajuntament és intentar reconduir la situació. Ens ha passat a moltes entitats que al final el forat és tan gran que, diguem-ne, l'única taula de salvació acaba sent l'administració. Però perquè pugui ser l'administració han de canviar coses. S'han de canviar coses i sobretot l'administració ha de tenir un paper més actiu amb la entitat que vagi al rescat. Bueno, estem, ja ho va dir l'alcalde en el ple, estem treballant des de fa més d'un any a veure si aquesta possibilitat es dona, i el que sí podem dir és que ho intentarem fins a l'últim moment.
S'estava buscant, si no recordo malament, una segona entitat financera que donés suport a Caja Navarra,
correcte.
Perquè Caja Navarra sola no podia assumir-ho tot.
Correcte. En aquest moment se li està demanant a Caja Navarra doncs que faci un esforç que estaria al voltant del millor i mig d'euros per intentar reconduir la situació. Estem intentant a veure si els préstecs que tenen sol·licitats i les carències o la devolució d'interessos més al principal doncs es poden dilatar en el temps. Estem pensant que Caja Navarra tampoc és un plat de gust, perquè una instal·lació col·locat en un espai destinat a equipament esportiu privat, doncs evidentment
no serveix per res.
Poca cosa més podrà fer, no? A no ser que posi, ja ho he dit alguna vegada, doncs un casal per la gent que tingui les seves comptes en aquesta entitat. Entre tots plegats intentarem cercar la solució perquè el Club Natació, doncs com a mínim, doncs pugui continuar endavant, no?
Anava a dir, hi ha bona relació amb la gent que ho porta ara mateix,
sí,
segons s'havia definit darrerament també,
oi? Molt bona, molt bona. A veure, ens ha passat amb moltes entitats, és a dir, i no és una crítica, o sí ho és, és a dir, la gestió d'entitats privades ha de ser molt responsable. De la mateixa manera que ens demana responsabilitat als polítics, la gestió d'entitats privades ha de ser molt responsable, perquè han d'entendre que l'Ajuntament no pot assumir totes i cadascuna de les desgràcies, entre cometes, que els hi puguin passar al llarg del temps. Per tant, cal una reflexió profunda, s'ha d'anar a una professionalització d'aquestes entitats, amb gent que sàpiga que no es pot estirar més la brasca a la màniga, i d'aquesta manera tots plegats estalviarem molts ensurts.
Anava a dir, tothom acaba trucant a la mateixa porta.
Sí, no, fins i tot a nivell econòmic. Vostè ja sap que ara, fins i tot empreses i empresaris, doncs estan rebent ajuts per part de l'Estat, el famós FEIL de l'any passat, l'actual FEOSL també, per intentar doncs, que l'economia en determinats sectors, el sector de la construcció sobretot, no s'aturi. Bueno, doncs les administracions ajuden, intenten posar en recursos i diners, però clar, això ha de tenir una data de caducitat, perquè l'economia en si mateixa no pot estar suportant sempre doncs, que l'administració sigui la que resolgui els problemes de l'economia, una economia a més de mercat.
Per tancar el tema dels esports, us imaginàveu quan vau assumir, diguem, la responsabilitat d'esports, que la cosa aniria per aquí?
A veure, sí i no. És a dir, un ja és gat vell en l'Ajuntament de Sitges, i jo en l'any 91, si no recordo malament, quan era un passerell, vaig tenir, entre d'altres coses, doncs, la sort d'estar integrat en l'antic patronat municipal d'esports, del qual el regidor era el senyor Jaume Serra, i diguem-ne, jo era un vocal més. No? Des d'aquell temps ençà, li haig de dir que les coses no han canviat massa.
Fa 18 anys.
Sí, però en tot i això, en coneixo, com diuen de manera col·loquial, coneixo el percal. Per tant, evidentment, l'evolució que hem tingut a nivell d'instal·lacions esportives, d'equipaments i sobretot de dedicació de la gent, aquesta sí que s'ha multiplicat per molt. No tenia res a veure de lo que hi havia abans a lo que tenim ara. Però certament els temps són difícils, les complicacions són moltes, tenim, jo crec que un nucli esportiu a nivell local amplíssim, molt diversificat, tenim tennis, tenim natació, tenim cavalls, tenim rugby, tenim futbol, tenim bàsquet, és a dir, som un dels pobles que certament pot sentir-se orgullós de les dinàmiques esportives que porta, no? Gent jove, gent no tan jove, gent gran, gent molt gran, també aquest cap de setmana s'ha produït una caminada pels Colls i Miralpeix, que han vingut fins i tot gent gran d'altres poblacions, és a dir, per tant, és molt dinàmica l'activitat esportiva que hi ha a la nostra vila, i això és el que ens sorprèn, és a dir, hi ha moltes coses a fer, hi ha moltes tecles a tocar, hi ha molta gent que lògicament necessita ajuda i orientació en alguns casos, i per tant estic relativament sorprès. La sorpresa ha sigut lògicament aquesta crisi tan brutal que ens està afectant i que fa en molts casos inviable en bona part de les coses que volem tirar endavant.
Ja va dir, el regidor d'urbanisme està acostumat a negociar, per tant, doncs, no ve d'aquí, oi?
Sí. És a dir, quan un viu immers, que vull que se mantengui bé en els problemes, doncs afegir-li un problema o dos més no és greu, no? Si no estàs acostumat a resoldre problemes, evidentment que sí. En definitiva, això és el que fem. És a dir, jo com a gestor públic el que faig és intentar resoldre problemes perquè la gent de Sitges en tingui un de menys.
D'acord. Doncs canviem d'allò que diuen els toros de tercio. Anem als museus. Ja fa unes quantes setmanes es presentava aquell famós projecte de remodelació de la façana marítima i dels museus. Bàsicament parlem de la façana marítima perquè és el que ha portat més controvèrsia, però de fet és de Can Rocamora, el Cau Ferrat i el Maricel de Mar, un projecte que ha generat, doncs, com dèiem, una certa controvèrsia i que doncs, els grups polítics, tots els que esteu passant ara mateix per aquí, doncs, estem demanant una miqueta l'opinió. Primera, sobre si us agrada, i segona, sobre si enteneu que el que s'ha fet ben fet, o el que s'ha proposat ben proposat.
Sí, jo, així a títol personal i particular, jo crec que la solució no és dolenta, és bona. Segurament ens guien més per un fotomuntatge que per una realitat que és el que acabarà esdevenint, no? Però certament, si un coneix una mica la idiosincràsia dels edificis, jo crec que segurament donant-li moltes voltes i amb unes altres perspectives a lo millor hi havia una solució diferent, que ho desconec. Ara, em sembla molt adequada la solució que es va plantejar per part de l'arquitecte, el senyor Emili Hernández Cros, d'intentar doncs, lligar les visites dels museus amb una, diguem, un passadís per fora de la façana, i a més per la façana posterior, és a dir, la façana que és menys vista, no? Perquè clar, ara ens sorprèn que tothom pari atenció a una façana que o vas amb vaixell o no la veus. dit així a l'engròs. Però bueno, crec que sí, que la solució a mi em sembla adequada, des del punt de vista, ja dic, particular i personal, i no sóc arquitecte. La segona, s'ha fet, home, s'ha fet com calia i s'ha fet com marca la llei. I en aquests moments hi ha hagut un procés d'exposició pública en el qual no s'han merescut o no han merescut les al·legacions per part de ningú, i a més, a nivell local, doncs, hem tingut alguns foros de reunió en la qual això s'ha explicat, en el Consell de la Vila i en el Consell Municipal de Cultura, i el conjunt de les forces polítiques va donar el seu vistiplau a la proposta arquitectònica. Per tant, a un li sorprèn el renou muntat a conseqüència de tot això, perquè això no és nou, és a dir, això ve fa més d'un any i mig que està voltant, no? I la dificultat de tirar endavant un projecte que va ser canviat per la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Patrimoni Cultural, que és la que en definitiva valida la solució arquitectònica, a part de que l'Ajuntament pugui tenir més o menys criteri, doncs és que és trobar-hi els diners, cosa que no era fàcil. És a dir, invertir 10 milions d'euros perquè literalment no ens caiguin als museus, penso que és el més important que s'ha pogut fer precisament per aquest patrimoni que tots valorem tant en aquests moments.
S'ha parlat molt sobre el procediment, s'ha parlat molt sobre si s'hauria d'haver tocat el catàleg, últimament parlem més del catàleg que del Pla General, però de fet està passant així. El procediment ha estat el més correcte? S'hauria de pogut fer d'alguna altra manera?
Insisteixo una vegada més. De la fitxa del catàleg del Pla Especial del Patrimoni del Catàleg de Sitges, que per cert el seu autor és el mateix que ha fet el projecte de rehabilitació dels museus, el senyor Emili Hernández Cros, el tenim aprovat des de l'any 91. Sobre aquest pla especial, la gent hauria de saber que s'han produït descatalogacions de finques, no només en l'etapa d'aquest govern, sinó també en l'etapa dels governs anteriors, i aquí ningú ha posat el crit en el cel. Sobre aquest pla especial es parla d'un conjunt arquitectònic i en alguns casos no hi ha un detall específic de que aquesta façana estigui especialment catalogada. Les que estan catalogades són les façanes que donen a la part contrària, és a dir, la part contrària al mar, les que hi ha a la davallada i al Racó de la Calma. No ho sé, s'hauria d'haver fet d'una altra manera. Nosaltres pensem que s'ha fet de la manera adequada. Primer, per part de qui és el propietari de l'immoble, que és la Diputació de Barcelona. Segona, utilitzant els mecanismes que preveu la llei en aquests casos, no només l'exposició pública, sinó la tramesa a la Generalitat de Catalunya, que és un ens importantíssim a l'hora de vetllar per tot el patrimoni cultural i immobiliari protegit. Per tant, si la gent tenia tant d'interès, hauria d'haver estat en aquests moments quan s'hagués posicionat o manifestat el seu desacord. Estem treballant en multitud de coses des del punt de vista urbanístic. Estem parlant amb la línia orbital ferroviària i també hi ha exposició pública i els grups polítics presenten al·legacions i aquestes es contesten. El desdoblament de la C15, a tres quarts del mateix, és a dir, tots els processos que requereixen intervencions per part de l'administració són públics. Per tant, no es pot al·legar desconeixement i jo diria que el conjunt de forces polítiques, insisteixo una vegada més, ha tingut el detall que ha volgut de la solució arquitectònica que en aquests moments s'ha aprovat i està a punt d'adjudicar-se.
Això l'anàvem a preguntar, s'ha adjudicat ja la construcció?
A veure, jo li puc dir que està decidida o se sap ja quina és l'empresa adjudicatària, però penso que des del punt de vista formal encara no s'ha procedit legalment a dir vostè és el guanyador, però sé que hi ha l'empresa que guanya.
D'acord, s'ha fet el concurs, però encara diguem no es pot fer públic el resultat del concurs.
Correcte.
Ja que parlem del catàleg, traurem una altra cosa i després fins i tot li preguntarem a Armand Paco sobre què passarà amb aquest catàleg en el futur. En el ple de dilluns passat, Lluís Mercè tornava a treure un tema que ha anat, diguem, arrossegant-se al llarg dels plens dels darrers mesos, una pregunta sobre allò del Caballero Pinto Caballero, que finalment hem pogut resoldre, que realment no és Caballero, no és cognom, era que era Caballero de la Real Orden d'alguna cosa. La qüestió és que el senyor es deia Joan Pinto i Arabic. I bé, es tracta d'un panteó, un panteó que hi havia o que hi ha al cementiri de Sant Sebastià, un panteó que va ser traspassat en una altra persona, diguem amb l'acord de l'Ajuntament o amb el permís de l'Ajuntament, i al qual es va procedir a una restauració, que deia Lluís Mercè l'altre dia que no és exactament una restauració, sinó que el van fer nou i que el vell doncs, el deuen haver tret, i Armand Paco en el mateix ple i tenim un correu electrònic una miqueta que fins i tot ens posa textualment doncs les paraules del regidor, ho hem pogut escoltar i efectivament responen a això, és que Armand Paco entén que el Panteó no està dintre del catàleg. Això és un punt fonamental sobre està o no està el catàleg, sobre què es pot fer amb aquest Panteó, entenem. La fitxa que tenim aquí i que ens han fet arribar, evidentment, això és no és la fitxa textual, sinó que és la transcripció d'aquesta fitxa, seria nom, cementiri i ermita de Sant Sebastià, número d'identificació 442, època a partir de 1824, etc. Autor de l'ermita Josep Francesc i Cros, mestre d'obres del Panteó de la família Bofill Martorell, Elia Rogent i Amat. Motiu de la catalogació, i diu, element significatiu tant pel que fa a l'espai que ocupa respecte al casc urbà i al perfil de la costa, com per algunes de les tombes i panteons que conté, alguns de personatges importants o realitzats per arquitectes o escultors d'anomenada. Inclou l'ermita de Sant Sebastià, que constitueix una fita visual. Explicava també... Bé, ho hem tret de criticar, si volen vostès anar-ho a buscar, del blog de la Beli Artigues, que el Panteó de la família Bofill Carbonell, el que fa referència a la fitxa, de fet és el mateix, perquè aquest Panteó primer hi va estar enterrat el senyor Joan Pintó i després ho va adquirir o s'ho va quedar o es va traspassar a la família Bofill Martorell. Pregunta pel regidor, després de tota aquesta llarguíssima introducció, aquest Panteó està al catàleg o no està al catàleg?
A veure, el regidor, com sempre, intento explicar-ho moltes vegades, no és ni arquitecte municipal ni lletrat del Departament d'Urbanisme. Uh-huh. Per tant, les coses que diu el regidor no les diu a títol de que això és cert o no és cert, sinó en funció de la informació que els serveis tècnics municipals li faciliten, cosa que pot fer qualsevol persona d'aquest municipi. La segona, vostè ho ha llegit. Uh-huh. La catalogació fa referència a l'entorn del cementiri i l'ermita i diu algunes tombes i o panteons. Però no hi ha una descripció específica que digui que aquest panteó està catalogat. Això ho vaig dir en el ple i ho mantinc en aquests moments. Però, malgrat això, la reforma, la rehabilitació, millor dit, que s'ha fet d'aquest panteó ha sigut els passos, jo diria, més escrupolosos que podria tenir un tipus d'actuació dintre d'aquest espai protegit. No? Primera de totes, s'ha fet una descripció fidel del que és el panteó existent, un panteó que estava molt degradat, enfonsat parcialment. Clar, quan ens preocupem tant del patrimoni, ens hem de preocupar des del primer moment fins a l'últim. La segona qüestió, aquesta rehabilitació del Panteó s'ha fet conforme a una llicència d'obra sol·licitada a l'Ajuntament, que precisament per les característiques del mateix ha cregut que pagava la pena doncs, rehabilitar-lo. La informació que té aquest regidor, a no ser que algú desmenteixi, és que les peces s'han desmuntat una a una i s'han netejat, algunes evidentment s'han substituït per peces noves perquè era impossible la seva reconstrucció, i jo vull convidar qualsevol ciutadà que vagi a veure el Panteó i si recorda el que havia abans i veu el que n'hi ha ara, veurà que la diferència és substancial en quant a la millora del mateix. I no tinc res més a dir. Per tant, si aquesta persona o persones creuen que això no és així o mantenen una discrepància des del punt de vista tècnic o jurídic, evidentment hauran de fer arribar al Departament d'Urbanisme les queixes corresponents. Però és que això ha estat així i la llicència l'ha otorgat a l'Ajuntament en base a un informe tècnic i un informe jurídic i el regidor no pot dir una altra cosa més enllà de que li sembli millor o pitjor, que li agradi més o menys el Panteó, aquest o qualsevol altre. Mm-hmm.
Per tant, la llicència responia simplement a una restauració d'aquest Panteó.
Sí, senyor.
I els serveis tècnics de l'Ajuntament entenen que s'ha restaurat correctament.
Correcte. A més, no parlava mai de demolició i construcció d'un Panteó diferent, sinó a més, conservar estrictament el Panteó que ja existia amb les seves formes, les seves maneres, com estava distribuït. L'únic que és cert és que en el subsol, el que s'ha habilitat com a cambra funerària, si es vol dir així, doncs és més gran de lo que inicialment hi existia, perquè abans es podien col·locar 4 fèretres, em penso que ara es poden col·locar 6 fèretres. Uh-huh. Aquesta és una reconstrucció que només a nivell de marmolista ha costat més de 80.000 euros. Més de 80.000 euros, és a dir, la feina de desmuntar, netejar, tornar a muntar. A més, penso que la rehabilitació ha estat seguida per un professional que és de prestigi en aquest cas, no només pel que fa referència a la direcció tècnica, sinó també perquè diguem-ne, l'artesania que s'ha fet servir és d'una persona reconeguda en el món precisament de la reconstrucció i rehabilitació d'aquest tipus de dependències. Només em puc referir a la gent que tingui dubtes, doncs que vagi, que demani una còpia de l'expedient, el podrà fullejar, el podrà veure, el podrà consultar, i si en alguna cosa ens hem equivocat, doncs lògicament ho estudiarem, intentem rectificar, però jo penso que aquí l'Ajuntament ha actuat bé. Que d'aquí al futur s'han de catalogar els panteons, doncs mire, com que estem en un procés de revisió del Pla Especial de Patrimoni del Catàleg, doncs...
Això és el que us anava a preguntar. Estem parlant últimament més del catàleg que del Pla General.
Sí, perquè el Pla General ja no ens dona masses problemes fins ara. Suposo que bé, el Pla Especial de Patrimoni.
Què passarà amb el catàleg, amb el Pla Especial de Patrimoni? Com, en quin punt està? Què s'ha de tocar? Perquè entenem que aquí s'han de tocar coses, perquè igual que en el seu dia en el Pla General hi havia moltes disfuncions, per aquestes coses que estan sortint.
Bueno, a veure, la discussió i la crítica no és mai dolenta, per començar, el que passa que no s'ha de portar a extrems, no ha de ser extremista. No? Un cop dit això, penso que la comissió que forma part del Pla Especial de Patrimoni del Catàleg pot tocar gairebé tot. Evidentment, jo crec que hi haurà un acord del 70, del 80% sobre les coses que no s'haurien de tocar, i pot haver-hi un 20, un 30% de discrepància en si això ho incorporem al catàleg o bé ho traiem del catàleg. Si la intenció és, a nivell de cementiri, incorporar panteons com a elements catalogats, doncs aquest regidor no té cap inconvenient, sempre i quan hi hagi sobretot una recerca històrica de que allò que estem catalogant pagui la pena. Segona, si la inclusió o no inclusió de determinats edificis del nucli històric o del nucli antic s'ha de fer, el regidor tampoc en aquests moments té cap inconvenient. Evidentment, una vegada més, necessitem que allò que posem en el Pla Especial de Catàleg tingui una certa rellevància des del punt de vista arquitectònic o artístic. De la mateixa manera que li dic que hi ha coses que alguns no entenem perquè han d'estar dintre del Pla Especial de Catàleg.
Aquest Pla Especial es va fer l'any 91.
Sí, senyor.
Clar, es catalogaven aquests a l'any 91 edificis històrics que eren històrics l'any 91 i que entenem que el 2010 continuen sent històrics, oi?
Certament.
Clar, com és que es van incloure o per què es devien incloure alguns edificis que ara entenem que no haurien de ser-hi?
En alguns casos perquè hi ha una recerca històrica en relació a qui és l'arquitecte que ha fet l'edifici que potser mereix la seva inclusió. Nosaltres, que jo recordi, hem fet descatalogacions d'algun edifici després de passar el sedàs primer de l'exposició pública i segona de la consulta a la Generalitat de Catalunya. És a dir, no és fàcil descatalogar un edifici. Ara bé, certament hi ha determinades façanes o edificis que un servidor no entenc quin és el motiu de la seva catalogació. Segurament corresponien a un tipus d'arquitectura que era comuna en el decurs d'uns anys o durant uns anys, no sé, o abans de la Guerra Civil o després de la Guerra Civil, i que segurament avui dia aquest tipus d'edificis no tenen massa sentit. L'altra qüestió que cal examinar amb un edifici catalogat és la manera en la qual està fet. A lo millor, diguem-ne, la seva façana no té cap element interessant de protecció, però resulta que els materials en els quals està fet aquell edifici doncs són una rara avis en el conjunt històric o en el conjunt arquitectònic o en el conjunt constructiu d'una determinada vila. Bueno, com que els temes són complicats, aquí diguem-ne que no hi ha una uniformitat o unanimitat de criteri. Jo penso que reproduir un edifici no és dolent si resulta que no pots mantenir exactament igual que estava o fer-lo o refer-lo amb els materials que es feien servir fa 50, 60, 80 o 90 anys. Per tant, com que és una qüestió que aquí hi ha molta gent que hi entén, molt més que el regidor, que l'únic que fa és posar els elements, diguem-ne, tècnics i operatius perquè això sigui una realitat, a la banda de que també pugui tenir la seva opinió, doncs el que cal és cercar l'unanimitat. I aquesta unanimitat espero que es produeixi i que, com va passar en el Pla General, al nivell arribem a consensos prou importants per no tenir que barallar-nos massa.
Anava a dir, hi ha molts paranys en aquest catàleg.
Sí, home, el catàleg es va fer amb un esperit, és a dir, catalogat fins i tot pot ser determinats elements decoratius d'una casa, d'un conjunt d'edificis, no només el que es veu exteriorment o la coberta del mateix, però això no impedeix que potser un edifici de planta no pugui patir una remunta seguint els mateixos criteris que la façana de la planta, que en aquests moments existeix catalogada, no? És a dir, és un tema complicat. Complicat perquè, a més, intervé una qüestió econòmica, no li amagaré. És a dir, hi ha molta gent que mantenir un edifici catalogat és més aviat un problema que una solució o un benefici. També li puc dir que un edifici catalogat amb una sola planta possiblement pel propietari mereixeria que es pogués fer una remunta, perquè com a mínim treuria un profit que ara en aquests moments no pot treure. Per tant,
un perjudici econòmic pels propietaris.
Certament, perquè clar, com que està catalogat i és només una planta baixa, resulta que al voltant meu proliferen la planta baixa més dos i l'àtic, i jo per què no puc pujar dues plantes i un àtic? Perquè la façana està catalogada, perquè l'edifici està catalogat. Bueno, jo em comprometo a reproduir exactament o de manera fidel la planta baixa en la resta de plantes. Per què no es pot deixar fer? Bueno, doncs totes aquestes qüestions, que al final, més enllà del criteri arquitectònic o tècnic o artístic, també hi ha en el rerefons una qüestió econòmica, són les que ha d'abordar precisament aquesta comissió de revisió del Pla Especial de Catalunya.
Doncs tanquem el tema urbanístic, si us sembla, i tenim encara un quart d'hora per parlar d'altres qüestions. Una d'elles és l'antic fail arafesc, el Pla Zapatero 2, diguem-li com vulguem. A veure, una de les actuacions que van tancar el fail en el seu dia va ser les famoses escales, aquestes escales que no me'n recordo ara exactament la paraula que utilitzava Armand Paco, no sé si era desencís.
No, desencís, decepció, frustració,
sí,
digueu-li com vulgueu. Perquè, clar, una inversió tan important com aquesta, que està encara col·locada al rètol de més de 500.000 euros, amb un esperit o amb una intenció que era, com que el tema dels ascensors portava més de 10 anys i ens estan donant problemes, perquè és una instal·lació que no és del tot adequada per estar col·locada a la intempèrie, sobretot no tant a l'hivern sinó a l'estiu, per tema de l'escalfor del mecanisme hidràulic que fa pujar i baixar l'ascensor, pensàvem que l'escala mecànica resolia sobretot un problema de mobilitat i facilitava la connexió entre, diguem-ne, una part i una altra de la vila de Sitges per sota de la via del ferrocarril. I la meva frustració és que les escales no els hi passa absolutament res. No els hi passa res, funcionen perfectíssimament. El problema és que aquestes escales, com qualsevol escala que està col·locada a la intempèrie, té un sistema per aturar-la en cas d'emergència. Per què? Perquè si alguna persona, pel que siguis, doncs se li enganxa una peça de roba o se li enganxa una sabata o vagi vostè a saber què, o un nen fica les mans, doncs pugui aturar de manera immediata l'escala. I el que li està passant és que alguns, de manera incívica, ens estan aturant les escales. És a dir, entenen que aturar l'escala és un joc. I aquest és el problema que tenim. Sobre aquest problema, quines solucions hi ha? Doncs miri, malauradament no són fàcils. És curiós que jo pensava que això de les escales era més senzill, però no són fàcils. Primer, perquè tenim l'obligació de tenir un sistema d'aturada d'emergència. Segona, que aquest sistema d'aturada d'emergència, per tornar a connectar l'escala, necessita que vingui un operari, faci una operació molt simple, com si fos posar en marxa un cotxe, per entendre'ns, perquè l'escala torni a funcionar. Però precisament, com que s'ha aturat perquè a lo millor alguna persona ha pres mal, no es poden activar de manera automàtica, perquè si no, si la persona ha pres mal i no ha sortit de l'escala, el que faria l'escala, si es posa en marxa de manera automàtica, seria arrossegar-la, no? S'entén perfectament. Per tant, jo apel·lo aquí a la responsabilitat, al civisme, a l'educació, permeti'm, diguem-li com vulguem. Aquestes escales compleixen una funció important per la gent amb dificultats de mobilitat, per la gent gran, la gent que li costa pujar escales, quan els ascensors no acaben de funcionar o quan estan ocupats. Demano, sisplau, que no es jugui amb les escales, que la gent faci un ús responsable, que els joves facin un ús responsable, que no vegin les escales com un element per jugar, per passar-s'ho bé, per fastidiar l'Ajuntament. No estan fastidiant l'Ajuntament, que també, estan fastidiant els ciutadans, a la ciutadania, a la gent que necessita aquest element mecànic per, diguem-ne, pujar i baixar més còmodament per sota d'aquest pas de la via del tren. Què intentarem fer? Doncs mireu, les càmeres hem sol·licitat l'autorització per poder-les col·locar, posar en marxa el més aviat possible. I intentarem, a veure si és possible, tenir un sistema de remot de post en marxa després de visualitzar a través de les càmeres que, diguem-ne, en l'espai de l'escala no hi ha cap persona. Però fins que això arribi, la meva crida és sobretot a la responsabilitat i a l'ajuda, que la gent no aturi les escales, sisplau.
Crida l'atenció, perquè el metro de Barcelona, per exemple, totes les escales també deuen tenir un mateix sistema,
el mateix,
i el mateix sistema d'engegada, oi?
El mateix. I... el que passa és que metro Barcelona té càmeres interiors, té un sistema clar. Nosaltres no només tenim el sistema de, diguem-ne, de rearmat, que se'n diu així, de l'escala per part de la presa instal·ladora, que tenim més d'un any de manteniment, sinó que també ens hem vist obligats a que un personal de la brigada municipal faci un curset molt senzill de dir, quan es vegis l'escala aturada, gambes allà i posa-la en marxa, però no podem tenir, vull que entengui la gent, una persona 24 hores al costat de les escales perquè hi ha algun brètol que ens les para donant-li un cop de peu. És que no li veig la gràcia, permetin que sigui així de clar i de rotund, no li veig la gràcia. No sé a quina mena de joc ho veig per aturar l'escala i riure's de que l'escala està aturada. Això provoca, ja li dic, emprenyades de la gent. Quina merda de l'escala, aquest ajuntament no sé què, no sé quantos. Hosti, l'escala no li passa res, passa que l'aturen quan no deuen.
Déu-n'hi-do. Més actuacions vinculades en aquest pla, al tancament dels accessos?
Sí, el tancament dels accessos bueno, era un desig que nosaltres hem vingut anunciant des de fa molt de temps. Penso que és, diguem-ne, tònica general, pràctica habitual, o està sent en molts llocs, en molts pobles, viles i ciutats. Avui podia llegir el periòdic de Catalunya que Tarragona, per exemple, també està procedint al mateix, és a dir, intentar treure el cotxe de les zones més nobles de la seva ciutat. En aquest cas, el més noble per nosaltres no és només el casc antic o el casc històric, sinó la primera línia de mar, i en aquest procés estem, evidentment, amb alguna que altra complicació, perquè a vegades la gent no pot accedir, perquè la matrícula no ha estat gravada, però al final és un procés d'adaptació, un procés d'adaptació que espero que es faci de manera pausada, responsable per part de tothom, i al final jo crec que agrairem tots plegats, doncs, diguem-ne, la tranquil·litat que en aquests moments es pot gaudir en determinats espais i entorns en els quals el vehicle és un testimoni del passat, no? Per dir d'alguna manera.
Anava a dir, obliga a parlar molt amb tothom, sempre, amb comerciants, amb veïns.
Sempre. Mireu, jo no coneixo processos de vianalització en el qual s'hagi expulsat, per dir d'alguna manera, el vehicle privat que no hagin millorat. És a dir, sempre poso també el mateix exemple, és a dir, els sitgetans o els vilanovins o els de Sant Pere de Ribes, moltes vegades anem a la ciutat, a Barcelona, doncs, de botigues, i deixem el tren al Passeig de Gràcia i anem fins al Portal de l'Àngel caminant, és a dir, fent un recorregut 5 o 6 vegades superior al que podríem fer caminant pel casc antic de Sitges, i ho trobem normal, perquè estem en un espai còmode, que no ens emprenya ningú, que a més és agradable, que hi ha molta gent passejant, que hi ha un comerç molt viu, molt actiu. Doncs això és el que volem, no? Doncs que aquestes zones que siguin per la gent, siguin molt poblades per la gent, per la canalla, que puguis gaudir d'una manera segura, d'una manera tranquil·la, sense soroll, sense estar preocupat si ve el cotxe, si no ve el cotxe, si la pilota salta, si no salta. Doncs per tot això penso que és una bona opció.
Uh-huh. I aquest any pel FEOSL, Fons Estatal de... Ui, bueno, sí, és igual, FEOSL. Sí.
Aquest any, lògicament, donat com estan les comptes de l'Estat, doncs la pluja de diners cap als ajuntaments ha sigut menor. Uh-huh. Nosaltres hem rebut al voltant d'uns 2,8-2,9 milions d'euros, dels que destinarem una part a eixugar despesa corrent que a més només podem dedicar a temes socials i a temes educatius, i de la resta que ens quedi, és a dir, dedicarem uns 300.000 euros a aquestes qüestions, de la resta que ens quedi, lògicament, aquest pla també va adreçat a qüestions molt concretes, és a dir, actuacions, diguem-ne, a la via pública no seran les habituals, perquè no les contempla específicament, les haurem de justificar si les volem fer, però, per exemple, renovacions de parts històriques del municipi és una de les coses que podem fer, i fruit d'això són gairebé el 500.000 d'euros que hem demanat per la millora de l'espai del Passeig de la Ribera. D'acord? La segona important fa referència a temes de millores internes en relació a qüestions ofimàtiques, informàtiques, telefòniques. Per tant, hi ha un paquet de diners que també va adreçat a consum intern de l'Ajuntament, millorar tot el tema que és la xarxa informàtica de telefonia. Una tercera part, o una altra part, perdó, d'aquestes inversions aniran a millores de l'enllumenat públic i a reducció de consums elèctrics, que és una altra de les funcions d'aquest pla, és a dir, mesures mediambientals, ja sigui d'estalvi d'energia o de millores del punt de vista mediambiental. Lògicament, la substitució de determinats franges d'enllumenat públic el que ajuda és, primer, a canviar fanals que estan bastant atrotinats i que són molt vells, i segon, a millorar l'eficiència energètica, no? Això indirectament té una feina, té també una transcripció a la millora de l'espai urbà, perquè lògicament quan canvies el fanal i passes cables nous, la vorera, per dir-ho d'alguna manera, la canvies, no? Per tant, indirectament hi ha una feina sobre l'espai urbà més enllà del que és la col·locació de del fanal. També diners per intentar doncs, canviar quadres elèctrics per reduir consums, i també hi ha una part d'aquests diners es destinaran, com sempre, a diferents parts del territori. No volem centrar-nos només en el que és el nucli urbà de Sitges, sinó també hi haurà una inversió per millorar el sanejament, que és una altra de les possibilitats a la zona de Garraf, i hi haurà també inversions a la zona de les botigues en relació a millores d'enllumenat i també de sanejament o de clavegueram, que són un dels objectius també del pla. Finalment, intentar dedicar esforços a dependències municipals, el tema dels museus per una banda, el tema de les escoles per una altra, i de seguida s'atacaven els calés.
Sí, perquè dos milions...
2,4, sí. Una cosa així, doncs que es quedaran, s'acaben de seguida.
El grup principal, heu dit, el Passeig de la Ribera.
Sí, el Passeig de la Ribera és un dels més importants. Després,
tot i que no serà l'actuació principal que necessitarà el Passeig de la Ribera, entenem,
oi? Ni molt menys. Això, amb aquests diners, 400 i pico mil euros, farem un rentat de cara. Uh-huh. Intentarem col·locar també una part dels diners que normalment tenim en el servei de manteniment del clavegueram, perquè un dels problemes del Passeig de la Ribera està també en el subsol, no només en la superfície. Hem posat també uns diners per intentar millorar accessos del camí de Can Girona. Ja sabeu que estem estrangulats una vegada hem superat la famosa riera amb el pont perquè no tenim l'amplada corresponent, i intentem a veure si podem habilitar una vorera i un enllumenat nou que no existeix, perquè totes les persones i sobretot l'activitat hotelera d'aquell sector, diguem-ne, tingui un vial més adequat. I, com li dic, s'acaben els diners molt ràpidament.
S'acaben els diners molt ràpidament, oi? També se'ns acaba el temps, tot i que aquest mes, falta un minut, aquest mes el ple va al pressupost?
Espero que sí. No li puc avançar més dades ni ser contundent, perquè depèn dels serveis econòmics de l'Ajuntament, però en principi la intenció del govern és portar aquest pressupost.
El pressupost del cinturó estrenyut?
Sí, i tant. Sí, el cinturó estrenyut, ja li avanço que sí, que serà així.
Urbanisme en desuar?
No, per què?
No, per raons òbvies, oi?
No, urbanisme, a veure, tenim problemes perquè no ingressem les llicències o els diners en concepte de llicències que voldríem, però no puc, al regidor ja li agradaria que es fessin més pisos, però certament sembla ser que ara no és el moment de fer-los. No? Mm-hmm.
Doncs hem parlat més que res d'esports, o hem començat a parlar molt d'esports, i potser totes les vegades que menys d'urbanisme hem parlat amb el Manpaco, de tota manera.
Me n'alegro.
Sempre és interessant, eh? Ja parlarem més del catàleg properament. Ara, Manpaco, portava del Partit dels Socialistes, del Grup Municipal Socialista, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, doncs ho deixem aquí, són les 11, 5 minuts, notícies en Com Ràdio i després la gent de Nivell 10. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.